els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
En només 10 dies, la ciutat de Badalona tornarà a viure una nit important. Per quarta vegada es realitzarà pels carrers de la ciutat el recompte de persones sense llar. Ja us ho vam dir diumenge passat, la importància que té doncs un esdeveniment com aquest, ja que és la manera més efectiva per saber el nombre de persones reals que dormen als carrers i d'aquesta manera dimensionar el problema del sensellarisme. Us recordem també que per poder fer el recompte calen voluntaris, calen voluntàries, i per això avui també us animem a participar-hi. En aquest cas, us podeu apuntar al web de la taula Sense Llar de Badalona, www.taulasensellarbadalona.cat. Recordeu, serà 10 dies, la nit del 30 al 31 de maig, coincidint també amb altres recomptes com el que es fa pels carrers de Barcelona, i també, per descomptat, si us queda més a prop, podeu fer de voluntaris o de voluntàries.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Bona tarda a totes i a tots. Comencem una nova edició de l'Àngels, la número 36 d'aquesta temporada. I per si hi ha algú que, mira, allò per casualitat, doncs de cop ha sintonitzat Ràdio Estel aquest diumenge i a aquesta hora, donar-li les gràcies. Primer de tot, explicar-li que en aquest programa el que fem és parlar de tot allò que es mou en l'àmbit del tercer sector social i també de vegades més enllà, i que ho fem gràcies al suport que ens dona la Fundació Llegat Roca i Pi. I qui fa possible, com sempre, aquest programa som el Joan Andreu Parra, la producció, la Paula Moreno, les vies de so i qui us parla. El passat mes de març es va celebrar l'edició número 29 de les Jornades Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals. Durant 3 dies, doncs, el que es va fer és intentar donar sentit a aquest món cada vegada més complex i cada vegada més interconnectat, i es va tractar d'identificar i comprendre quins són els principals desafiaments que amenacen el nostre present i el nostre futur més immediat. Així, per exemple, es van tractar temes com els drets humans, doncs aprofitant que enguany és la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, però també, per exemple, de les conseqüències polítiques i socials del canvi climàtic, de l'augment de la violència contra les dones, o, i és aquí on ens aturarem, de la salut mental. Aquest va ser el tema de la conferència Joves i Salut Mental, factors de risc i factors de protecció, a càrrec de Marc Dangerfield, doctor en psicologia per la Universitat Ramon Llull, especialista en psicologia clínica i director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal Barraquer. Doctor Marc Dangerfield, bona tarda, moltes gràcies.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
A veure, significatiu, començarem per aquí, que en aquestes jornades, com dèiem, dedicades als desafiaments globals en un món incert, doncs m'ha semblat molt significatiu que es parlés de salut mental. A veure, això ho hem d'interpretar com un dels desafiaments a tenir en compte de cara al nostre futur més immediat, per tant?
Doncs penso que sí. Afortunadament, els mitjans esteu donant també més espai per parlar de salut mental, perquè cal molt. Uh-huh. Cal donar-li molta visibilitat. També perquè ens manquen molts recursos per poder fer bé la nostra feina i també per poder pensar de quina manera ens està impactant la manera com vivim. Perquè això també penso que val molt la pena que en podem pensar perquè una de les conseqüències de vegades de males maneres de funcionar i de viure són també problemes de salut mental.
Clar, que sigui un desafiament vol dir, per tant, ara ho comentaves, que costa molt parlar obertament de salut mental. Els mitjans sí que cada vegada anem parlant més, la gent ho té com cada vegada més dins seu o està més acostumada que se'n parli, però continua costant molt, i sobretot entenc també que continua costant molt entre els joves.
Sí, perquè és clar, parlar del patiment i de vegades també inclús acostar-se a una persona que pateix i que de vegades té formes potser una mica desajustades de mostrar el seu patiment, no és tasca fàcil. No és fàcil. I precisament el que de vegades passa és que en funció de la manera com s'expressi el patiment provoca una mica el contrari del que la persona que pateix necessita. Perquè provoca el rebuig, provoca que se l'aparti, que se l'exclogui, en lloc de que se l'atengui, que és el que necessita molt.
I aleshores això fa que, per exemple, la persona doncs s'aïlli encara més? tot i que és una cosa que no és beneficiosa per ell, és a dir, com a mesura de protecció, però que en realitat no l'està protegint.
Sens dubte. És clar, l'aïllament és un factor patogènic, que diem, generador de patologia, molt important. I el patiment en aïllament és un element de risc molt important pels problemes de salut mental.
Segons dades de l'any passat, estem parlant de l'any passat, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 2021 es van disparar les visites per problemes de malestar emocional entre els joves de menys de 25 anys. N'hi va haver més de 380.000. Doctor, quins són els principals motius d'aquest augment? Potser la pregunta és complicada a fer perquè han de ser molts, però allò, si poguéssim acotar una miqueta, quins serien els principals motius?
A veure, el que tenim molt clar que ha passat és una pandèmia. I una pandèmia que ha tingut un impacte força considerable sobre la població. Es va donar una situació absolutament excepcional a nivell mundial que ens amenaçava a tots, a tothom, per igual, amb una enorme incertesa del que és el que succeiria, amb l'amenaça de la pèrdua de la pròpia vida o de malalties greus, amb molta incertesa, es van disparar les pors, no? I va implicar un confinament a les llars de tothom. Això és un impacte molt gros. I en persones més vulnerables, en persones més fràgils, amb tot el grup dels joves, amb un moment vital en el que precisament la relació amb iguals és importantíssim, més important inclús que les relacions amb els que tenen a casa,
no?
I que tot això es tallés, es limités d'una forma tan dràstica, o que està amenaçat. Els pares vivint situacions també de pèrdua de feina, pèrdua d'ingressos, de situació de molta més por, incertesa, angoixa, donades les circumstàncies, que són els que havien de fer-se el càrrec dels joves o dels menors a casa, no? És a dir, és tota una situació que dispara el patiment i també dispara la limitació del contacte social, que és un element protector fonamental per tothom.
I pels joves i adolescents encara més, segurament.
Encara més.
Per tothom, però per ells encara més.
Exacte.
En època de pandèmia, potser és una sensació que vaig tenir jo, i m'agradaria compartir-la, que és, es parlava molt dels infants, es parlava molt de la gent gran, que s'havia de parlar, no estic dient que no s'hagués de parlar, però es va com oblidar d'alguna manera la situació dels adolescents, que estan en una època de la vida molt complicada i que aquesta pandèmia i aquest confinament els va afectar molt. I semblava que tot eren mesures com ara anem a ajudar o aconseguir, veure, anem a, per franges que surtin els infants, la gent gran. I semblava com si els adolescents deixessin, no fossin tan importants.
Esclar.
I que s'espavilessin.
Doncs és un bon punt, no? Esclar, és una situació, jo penso, molt difícil per tothom.
Sí, sí, sí.
I dificilíssima de gestionar, Però jo moltes vegades havia dit que era tot una situació, una crisi una mica antiadolescent. Perquè precisament si alguna cosa necessiten els adolescents moltíssim és sentir-se ben connectats a grups d'iguals, grups de pertinença, que sentin aquest sentiment de pertinença, no? I també demostra una cosa, això, que la hiperconnexió que tenen a través de les xarxes socials o del món virtual no té res a comparar amb el valor de les relacions reals.
Clar.
Perquè podien seguir hiperconnectats, però també sabem que aquesta hiperconnexió de vegades inclús és més perjudicial que no pas altra cosa.
Sí, això anava... També ho volia comentar, que aquest és un món molt complex, per descomptat, un món que de vegades està més interconnectat. Això, com afecta la salut mental dels joves? Positivament segur que n'hi ha, però també negativament, entenc.
Mira, és que el que ens fa humans són les relacions. I el que necessitem tots per viure són les relacions. I poder confiar en que hi haurà algú mínimament disponible per acompanyar-nos, sobretot en moments de patiment. I en algú en qui puguem confiar. La possibilitat de poder confiar en que la relació humana és un lloc segur a qui recorre, on recorre, per les situacions de malestar, és crucial. I això es dona en relacions reals. No? Les relacions virtuals, i més aquestes que tenen a veure amb fraccions de segon, instants que un difon, mostra, no? Exposa per fer, diguem-ne, exhibició o per fardar d'alguna cosa que no es correspon amb la realitat de la seva vida, i la gent que s'ho mira des de casa sentint-se malament i pensant-se que allò és la realitat de vides fantàstiques que altres tenen i ells no, no? Són maneres d'estar al món i de relacionar-se i d'experimentar la vida dels altres que poden acabar sent molt perjudicials, molt.
Parlem sobretot, per exemple, de xarxes socials, entenc, perquè també és un factor molt lligat també quan es parla de salut mental entre els joves, els problemes de salut mental, sempre surten les xarxes socials i segurament el mal ús que es fan d'aquestes xarxes socials.
Sí. Però inclús perjudicials que són per si mateixes, segons quines, perquè ara inclús ja comencen a haver-hi estudis que demostren que són perjudicials. Per exemple, hi havia un estudi que vaig llegir no fa poc, que lamento no poder citar en detall, però que parlava del fet de joves que estaven observant moltes fotografies d'aquestes que surten cossos perfectes, que moltes vegades són falsos, que són retocats, s'havia demostrat empíricament que acabaven tenint una autopercepció del seu propi cos molt pitjor. I un sentiment, diguem-ne, de valoració de la seva propi físic més desfavorable. Que no pas aquells que no miraven tant continguts on hi havia moltes imatges i moltes fotos. Vull dir que ja té un impacte negatiu en si mateix, moltes vegades.
Tornem a la conferència, recordem joves i salut mental, factors de risc i factors de protecció, aquesta conferència que es va fer motiu de les jornades Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals. Partint del títol de la conferència, quins són els factors de risc dels joves que s'han de tenir en compte?
L'hem anomenat abans, hem parlat d'aïllament, no? I el patiment en aïllament.
Sí.
És a dir, ho he dit, el que ens fa humans són les relacions. El principal factor de risc prevenible dels trastorns mentals, hi ha una sòlida i incontestable evidència sobre això, empírica, no? Són les experiències adverses a la infantesa. És a dir, els trastorns mentals tenen una part de càrrega genètica, una part de temperament de base de la persona, no? com a causes, i, sobretot, tot el que ens succeeix a les nostres vides des que arribem a aquest món, inclús abans, durant tota l'etapa de l'embaràs, no? Tot el que passa també a nivell... Llavors, totes les... Si el que ens fa humans són les relacions, totes les disfuncions en les relacions són factors de risc. I de vegades, quan aquestes disfuncions es converteixen en negligències o hi ha maltractaments, no? Doncs, òbviament, són factors, moltes vegades, causals de trastorns.
Per tant, moltes vegades els trastorns els anem arrossegant des de fa temps, o els van arrossegant la gent jove, els que pateixen des de fa temps, o la gent jove, la gent gran... I a vegades hi pot haver per tema un factor clau, com ara parlàvem abans fa moments de la pandèmia, que el que fan és accelerar.
El que podem arrossegar són vulnerabilitats o processos de desenvolupament psicològic que no ens van d'alguna manera ajudant a desenvolupar suficients recursos per una bona gestió de la vida emocional i relacional, i a l'arribar un moment que sempre és molt exigent com l'adolescència, i un moment de canvi, un moment apassionant, però també un moment molt exigent pel jove i per tots els canvis que es produeixen a tots els nivells, no? És un moment de risc. Precisament l'adolescència és el moment de la vida on apareixen la major part dels trastorns mentals, que no vol dir que apareguin del no-res, perquè precisament el que podem fer i el que fem sempre quan fem una valoració de cada jove que atenem i de l'entorn familiar, podem detectar elements en el procés de desenvolupament que ja podem començar a identificar com a factors de risc i que en el moment d'arribar a l'adolescència poden acabar acruginant amb un trastorn mental. I que, òbviament, una situació d'alt impacte, d'enorme impacte emocional molt desfavorable, com una crisi mundial, com una pandèmia, òbviament és afegir un factor que pot arribar a que es vessi el got de forma molt més ràpid.
I ara, a més, després que la pandèmia va continuar amb una crisi econòmica, una crisi social, una guerra entre dos països que està afectant mundialment també la situació econòmica, la situació social, que de ben segur que també afecta. Hem parlat dels factors de risc, els principals factors de protecció, quins serien, aleshores?
La relació.
Aquesta relació que a la conferència comentaves, no? Que ja des d'abans de néixer ja la tenim, ja hi ha un àmbit de relació, que
esclar,
vivim sempre relacionats.
Esclar, la mare amb el fetus al ventre ja inicia una relació,
clar.
I el pare també, que estan esperant una criatura. Ja hi ha un esbós, un lloc on l'esperen en el seu cap, amb desitjos, il·lusions i també pors, o vivències d'amenaça, no? És a dir, una etapa... fabulosa i molt privilegiada per fer intervencions és l'etapa 0-5, perquè precisament amb tots els vincles primerencs es poden sentar bases de molt bones evolucions i també bases de moltes disfuncions, no? Una mare desbordada per la seva pròpia vida, una mare que està patint moltíssim, una mare que ha patit situacions molt adverses a la seva pròpia vida, no estarà en les millors condicions per estar disponible per acollir, per atendre i per oferir un bon vincle amb una criatura. Des de les millors intencions, però pobra, si no té potser ni capacitats per poder gestionar la seva pròpia vida, ni tenir cura de si mateixa, no estarà en condicions d'atendre aquell nano, no? Llavors, són llocs, moments privilegiats, no? Però insistim en aquest fet, el principal factor de protecció és el bon vincle.
Sí, sí.
I el vincle suficientment bo amb una figura que estigui disponible i que nosaltres puguem confiar en la seva disponibilitat per acompanyar-nos, sobretot, amb el nostre patiment i malestar.
Volia destacar també, ho esmentaré només, el fet de que, per no tornar, parlàvem d'aquest de molts joves amb problemes de salut mental que es desvinculen del seu entorn, ara ho dèiem, que entren en aquest espiral d'aïllament, tot i que no es pot dimensionar del tot. No hi ha xifres que dimensionin exactament això. El que voldria és, si està prou dimensionat o no, és evident que no, entenc que no està prou dimensionat, però que hi ha maneres de dimensionar-ho, hi ha maneres de treballar-ho, i aquí és on vull anar, que és que, per exemple, una d'aquestes maneres seria l'equip clínic d'intervenció a domicili, l'ESID, que és nou i pioner servei assistencial, que, doncs, que veu posar en marxa, va posar en marxa la Fundació Vidal i Barraquer. Ens podries explicar en què consisteix aquest servei, com funciona?
Sí. L'equip clínic d'intervenció a domicili, l'ESID, és un projecte que vam posar en marxa a finals del 17, des de la Fundació Vidal i Barraquer, com bé dius, on treballo, i gràcies al CatSalut, que el va aprovar com un projecte pilot per incloure d'entrada a Badalona, que és on portàvem uns quants, feia temps treballant, prop de 10 anys. És un projecte assistencial de salut mental per atendre exclusivament a joves, a adolescents, que pateixen problemes de salut mental, que són derivats a serveis de salut mental ordinaris, al centre de salut mental de la xarxa primària, o en un hospital de dia, o han estat ingressats en unitat d'aguts, no? I que després no es vinculen als tractaments indicats. Llavors, clar, són joves amb trastorns mentals greus que no estan rebent el tractament que necessiten i que queden desconnectats de tots els serveis assistencials i de l'institut. És a dir, són joves absentistes. No? Llavors, clar, són joves que acumulen moltíssim risc de deteriorament, de cronificació i de molt patiment per ells i les seves famílies. No? I el que fem des de l'ECID és, amb tot un model que vam portar de Londres i vam adaptar aquí, que ara tampoc ve el cas explicar en detall, no? Però i és tot un model que organitza el treball assistencial de l'equip i la manera de treballar en equip, que es diferencia molt dels serveis existents ordinaris. No? Però la idea bàsica és com prendre un paper molt actiu als professionals per anar a trobar el jove allà on el jove senti que és segur trobar-se amb nosaltres i tenir com a objectiu establir una relació de confiança amb el jove, a partir de la qual iniciem tot un treball terapèutic, no? Per ajudar-lo a reprendre un projecte de vida o a construir un projecte de vida. No? Evidentment, també atenent tot el seu patiment, les dificultats en la família i el treball de revincular-lo amb els estudis, amb un procés formatiu.
La importància és aquesta d'anar on és, diríem, d'anar on és ell.
Exacte.
Que no hagi de ser una persona, a més, que viu en una situació doncs, que ell mateix s'ha aïllat i d'això doncs, facilita molt el fet de poder treballar amb ell, que sou vosaltres els que aneu al seu entorn i al seu domicili, on sigui.
Perquè, clar, nosaltres el que entenem és que aquests joves no confien i no es vinculen no com un problema, sinó com algo adaptatiu. El fet de que un jove no confiï no pot ser un element d'excloure. És a dir, clar, si no ve el nostre servei, si no ve l'hospital de dia, si no ve el centre de salut mental, amb tots els respectes pels professionals que fan una feina fantàstica en aquests serveis, i són molt necessaris, però, és clar, li diem, no vens, no t'atenem. Home, aquest és un problema, no? Perquè precisament no ve perquè ell no sent que sigui segur venir. No pot confiar, no pot esperar algú bo que arribi de la relació amb un professional de salut mental. Llavors, en aquest sentit, hem de treballar aquests previs, perquè si no el problema és que l'excloem perquè no ve. No? I doncs, en aquest sentit, nosaltres som els que anem, els que prenem el paper molt actiu per anar-lo a trobar allà on està ell.
Aquest és un projecte, com dèiem, l'ESID, una realitat. Deixa'm dir doncs, que molt recentment, a més, heu rebut el Premi Avedis d'on Avedien de millora de la qualitat en salut mental. Per tant, des d'aquí l'enhorabona també, i que entenc doncs, que és allò d'aquelles llampantetes que donen, doncs, que, bueno, que ajuden a que poder tirar, seguir treballant i poder tirar la feina endavant, que sempre va bé per tot l'esforç que feu.
Moltes gràcies. És un premi molt valuós i estem molt agraïts a la Fundació Bellesa Navedian. A més, perquè és un premi de prestigi, amb rigor, i que, a més, premia la millora de la qualitat en, com a model assistencial. No? Vull dir, en aquest sentit, és un recolzament molt important al projecte.
I un projecte amb molt de futur. No porteu ni 5 anys, no? Finals de 2017, encara no porteu ni 5 anys i té molt de futur i molta feina a fer que de ben segur serà positiva. Marc Dangerfield, doctor en psicologia per la Universitat Ramon Llull, director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal Barraquer, moltes gràcies per ser aquí aquest diumenge amb el nostre, per compartir aquest espai amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer.
Fins aquí l'Àngels d'avui. Tornem diumenge vinent. Que passeu una molt bona setmana i moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.